Bon dia, els contractes de lloguer cauen a Olot un 13% a principi del 2025 respecte al primer trimestre de l'any passat.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Vaig entrar en un cercador, vaig posar habitatges de lloguer a Olot. En aquest cas, clar, no és sorprenent, perquè passa en molts altres municipis, de la Garrotxa, de l'Empordà, de Baix Empordà. Doncs, quants habitatges de lloguer estaven anunciats a quatre de les principals plataformes que es dediquen a anunciar aquest tipus d'habitatges? Doncs hi havia tres lloguers només.
Acabem d'escoltar a David Saura en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. És el membre de la Junta del Col·legi API, un encarregat de fer aquests estudis, aquests números que detallen que, per exemple, a la capital de la Garrotxa han caigut aquests contractes de lloguer un 13% respecte a fa un any. En números exactes han passat d'haver-n'hi 203 a 176. Arreu de la demarcació de Girona, aquest tipus de contractes han caigut un 18%. De seguida repassem totes les xifres que ens aporta el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona. Però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dimecres 9 de juliol de 2025.
El dia en 4 minuts.
El Consell Comarcal de la Garrotxa espera que la Generalitat segueixi donant ajudes a la comarca, malgrat que pugui sortir de la llei de muntanya. Santi Reixac ha explicat en una entrevista a la televisió que tenia el compromís de l'anterior consellera de poder seguir rebent diners. Cris Capó descarta entrar en retrets amb l'oposició i destaca l'ús que se li donarà al Castell de Santa Pau. L'alcaldessa del municipi considera desencertades les declaracions de fa uns dies del portaveu de Junts per Santa Pau, Ignasi Grabulosa. L'estudi Vivint entre Volcans analitza el nivell de coneixements de vulcanologia de la població garrotxina. Els resultats de la recerca es podran veure a través d'una exposició itinerant, un documental i un llibre digital d'accés gratuït. Argelaguer instal·la un biblioniu al parc infantil per fomentar la lectura. Es busca incentivar la lectura entre els més petits, però també pretén aprofitar llibres que la mateixa biblioteca no pot acollir. En esports, l'Olot fitxa per partida doble. El primer d'ells es va presentar ahir. És el lateral dret Víctor Maffeo. El de Sant Joan d'Espí ha jugat més de 30 partits com a titular entre segona i tercera federació. I avui el club olotí fa poques hores ha anunciat a Àlex Gompi. És un jove masnubi de 25 anys que arriba procedent de l'Ocamp Múrcia, on hi ha jugat l'última mitja temporada. També parlarem del relleu a la presidència del Club Bàsquet Olot, perquè Miquel Palma deixa el càrrec i el seu relleu l'agafa Bernard Esteller. Palma va agafar la presidència en plena pandèmia l'any 2020 i deixa enrere una etapa de creixement i consolidació del Club Bàsquet Olot. I tancarem aquest informatiu migdia de dimecres a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, on s'ha rebut ja oficialment tota l'obra d'Enric Roca Sadurní. Compta amb 33.000 peces i des de l'arxiu ja avancen que el procés de digitalització i catalogació serà llarg i laboriós.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Passen 4 minuts al punt de la 1 del migdia d'aquest dimecres, moment d'obrir el focus. El foc del Baix Ebre ja ha cremat més de 3.300 hectàrees, de les quals el 74% és terreny forestal, un incendi que ha deixat alguns danys materials i edificacions afectades. Per exemple, el municipi on s'han reportat més danys és Paüls, amb 6 edificacions amb diferent grau de gravetat i 4 vehicles calcinats. Denuncien un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra a Figueres per agredir la responsable d'una autoescola quan la filla va suspendre. El policia, que és cap de Seguretat Ciutadana, li hauria clavat clavat un cop amb el cap a una dona. Pané obre la porta a redistribuir les vacances als sanitaris més enllà de l'estiu per l'increment de pacients. La consellera de Salut insta a centrar el pressupost a les àrees que més milloren la salut, com l'atenció primària. Els afiliats a la Seguretat Social augmenten un 1,1% interanual al juny i creixen en 36 comarques. Les més de 3.690.000 persones registrades a final de mes representen un 0,1% menys que el mes de maig. A l'àmbit internacional, l'oficialitat de la llengua catalana tornarà a la taula de ministres de la Unió Europea, però només com a punt de debat i sense votació final. La decisió arriba després que Dinamarca constatés que no hi havia canvis en la postura dels països sobre el tema. I 161 desapareguts encara per les inundacions a Texas, als Estats Units, amb més de 100 morts. Només al comtat de Kerr s'han recuperat els cossos de 94 persones, més d'un terç de les quals eren menors.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Després de molts, molts dies, moltes setmanes de calor fortíssima, ara portem 3 dies amb una temperatura més raonable. De fet, avui estem 3-4 graus per sota la mitjana, temperatures més aviat de juny que de juliol. I bé, encara refrescat, 7 graus a Núria, 6 a la Tosa, 2.500 metres, 8 graus a Ger, a la Cerdanya, 14 a la zona de Camprodon. Hi ha hagut núvols a alguns sectors i no baixa la temperatura. A Molló 11, Albanyà 16, Vic 18, Olot 17 i a Palamós 22. De dia tindrem màximes de 25 a 28. A molts llocs encara hi haurà núvols i per tant costarà passar de 25 a 26. Ahir amb prou feines a Olot, a la Vall d'en Bas, arribàvem també als 27 de màxima. Dia variable, més clarianes cap al nord, nord de l'Empordà, Pirineu, més ennuvolat o estones tapat a la resta, cap a la costa, prelitoral. I bé, doncs podria ser que a la tarda hi hagués alguna gotellada, algun xàfec, bàsicament el Pirineu i Prepirineu. Osona nord, potser també, potser Alta Garrotxa i Ripollès i Cerdanya. Demà les temperatures pugen una mica, màximes de 26 a 30, 31 graus. Dia variable, semblant al d'avui, amb clarianes, i a la tarda algun xàfec o alguna tempesta a l'interior i al nord, Pirineu, Prepirineu, arribant clarament ja cap a Osona, Lluçanès i potser també a la Garrotxa. Seran pluges moderades, localment intenses. I divendres la temperatura més o menys es manté, amb algun ruixat de tarda, sembla que poc important.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest informatiu migdia de dimecres 9 de juliol de 2025 a l'antena de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Avui comencem parlant d'habitatge, perquè els contractes de lloguer cauen a Olot un 13% a principi d'aquest 2025 respecte ara fa un any. Han passat d'haver-n'hi 203 a 176. Arreu de la demarcació de Girona, la tendència és igual, perquè aquest tipus de contractes han caigut un 18%. El Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona considera que la limitació dels preus ha provocat un traspàs de l'oferta a lloguer de temporada.
L'informatiu del migdia.
La formalització de contractes de lloguer ha caigut un 18% a la demarcació de Girona el primer trimestre de l'any respecte al mateix període de l'any passat. Segons les dades facilitades per la Generalitat, s'ha passat de 3.470 contractes signats de gener a març del 2024 als 2.858 del primer trimestre d'aquest 2025. La tendència generalitzada i a Catalunya els contractes han caigut un 20%, passant de gairebé 34.500 a 27.716 en el mateix període. Pel Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària de Girona, això es deu a l'aplicació de les zones tensionades, que limiten el preu del lloguer i que han provocat que un traspàs de bona part de l'oferta de lloguer a la modalitat de temporada. En el cas d'Olot, han caigut un 13% i, segons el membre de la Junta del Col·legi, David Saura, en el cas de la capital garrotxina, l'oferta és pràcticament nul·la.
Vaig entrar en un cercador, vaig posar habitatges de lloguer a Olot. En aquest cas, clar, no és sorprenent, perquè passa en molts altres municipis, de la Garrotxa, de l'Empordà, de la Baix Empordà, Doncs, quants habitatges de lloguer estaven anunciats a quatre de les principals plataformes que es dediquen a anunciar aquest tipus d'habitatges? Doncs hi havia tres lloguers només.
A la demarcació de Girona, aquest comportament a la baixa reflecteix en les principals ciutats. A Girona capital, el nombre de contractes de lloguer s'ha reduït de 661 durant el primer trimestre de 2024 a 535 en les últimes dades disponibles, un canvi que representa una disminució del 19%. A Figueres, per exemple, s'ha passat de 265 contractes signats el primer trimestre de l'any passat a 198, suposant una davallada del 25%. En el cas d'Olot, Saura també posa el focus en les ocupacions.
N'hi ha molts, forces, jo no els he comptat, però la realitat és la que és, molts que no es té la possessió, vol dir que estan ocupats, no es pot fer la visita. Per tant, clar, si estem parlant de tres habitatges anunciats de lloguer i aquests 300, 400 habitatges de compra-venda, però que una part estan ocupats, resulta que l'oferta d'habitatge, en aquest cas a Olot i a la Garrotxa, és molt limitada.
En matèria d'habitatge, el membre de l'API també detalla que Olot és una de les ciutats que hi destina més recursos.
En un estudi que ha realitzat la càtedra d'habitatge de la Universitat Pompeu Fabra, doncs indica que Olot és el segon municipi de tot Catalunya que destina un percentatge més elevat dels impostos i la recaptació que ingressa respecte al tema d'habitatge.
Dins els 23 municipis que formen part de l'Observatori Immobiliari impulsat per al Col·legi API de Girona, Col·legi d'Administradores i Administradors de Finques de Girona i el Gremi de Promotors i Constructors d'Edificis de Girona, només en 4 s'ha detectat un increment en el nombre de contractes signats respecte al primer trimestre de 2024.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A DAIFE, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. El Consell Comarcal de la Garrotxa espera que la Generalitat segueixi donant ajudes a la comarca, malgrat que pugui sortir de la llei de muntanya. Santi Arraixac ha explicat en una entrevista a Olot Televisió que tenia el compromís de l'anterior consellera de poder seguir rebent diners, per exemple, per invertir en la millora de camins arreu de la comarca. Ara, Arraixac està pendent que el govern socialista prengui una decisió final al respecte, informa Gerard Puigdemont.
El Consell Comarcal de la Garrotxa continua a l'espera que la Generalitat resolgui definitivament la qüestió de la llei de muntanya. Durant l'anterior mandat es va anunciar que la Garrotxa en sortiria, donat que no complia amb diferents criteris, entre els quals el de l'altitud. El president de l'ens comarcal, Santi Reixac, assegura que tenia el compromís de la consellera Capella en aquell moment perquè la Garrotxa mantingués les ajudes econòmiques d'aquella llei, malgrat que passés a no formar-ne part. Ajudes claus per la comarca, per exemple, com aquelles relacionades amb camins.
Havíem aconseguit el que volíem, que era no perdre la part econòmica, que sempre és bé, aquesta l'havíem aconseguit, però tot i així ens agradaria que siguéssim mantinguent-se com a comarca de muntanya.
El president del Consell Comarcal de la Garrotxa es mostra optimista per la decisió que es pugui prendre des del govern.
Hem parlat amb la consellera Pane, que ja n'hem parlat, perquè això és de territori. N'hem parlat ara amb el nostre director territorial que tenim, que és en Josep Guix, que també està a favor d'això. Vull dir, bueno, anem moguent i jo crec que va per bon camí. Hem d'esperar ara ben bé la decisió final, a veure com queda.
Lligat al pla de camins i a les ajudes que des del Consell Comarcal es distribueixen als diferents pobles de la comarca, Santi Reixac ha anunciat que per aquest any es triplicarà la dotació pressupostària en aquest àmbit. Cada any es repartien en total 121.000 euros per fer millores de camins arreu de la comarca, però enguany la partida ha augmentat. Reixac diu que ho fan perquè l'any que ve no saben si l'Estat els permetrà fer ús de romanents a tresoreria i per això s'avancen a posar diners per tal que les millores en camins a la comarca no s'aturin.
A Santa Pau, Cris Capó descarta entrar en retrets amb l'oposició i destaca l'ús que se li donarà al castell. L'alcaldessa del municipi considera desencertades les declaracions de fa uns dies en aquest mateix mitjà del portaveu de Junts per Santa Pau, Ignasi Grevolosa, qüestionant els usos de l'equipament. Capó detalla que el castell serà un espai on hi haurà teatres, faran casaments i tindrà una part dedicada a la memòria històrica, entre d'altres.
Radiolot, ara i sempre, Som informació.
Fa pocs dies, el portaveu de Junts per Santa Pau, Ignasi Grevalosa, explicava als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió que des del seu partit consideraven que el projecte del castell era com el de final d'escola de l'alcaldessa Cris Capó. Alhora no compartien els usos que se li volen donar i remarcaven que el castell no serà del poble fins que els veïns de Santa Pau decideixin què s'hi farà. A aquestes declaracions pràcticament no hi ha entrat l'alcaldessa del municipi. Capó ha explicat en aquests micròfons que no volen entrar en retrets amb el grup de l'oposició i que prefereixen destacar la feina que s'ha fet per aconseguir el castell.
Nosaltres trobam desencertades i totalment fora de lloc les declaracions del cap de l'oposició de Santa Pau i no entrarem en aquest tipus de retret. Jo volia aprofitar un cop més per posar de relleu tot el que ha aconseguit el poble de Santa Pau, perquè és que és impressionant, vull dir, si agafem testimonis, no, del que s'ha fet, de processos de recaptació de fons, som un dels més importants que s'ha fet en tot l'estat.
Pel que fa als usos, Capó detalla que el castell en tindrà varis. En una part hi haurà teatre, l'altre espai per la memòria històrica i també acollirà casaments, entre d'altres. Posa el focus en la importància que ha tingut l'aportació de les empreses i també dels particulars en la campanya de micromecenatge.
El castell de Santa Pau serà moltes coses. Tornarà a ser un teatre, com havia estat. Volem que sigui seu també de trobades entre empresaris, no? Que sigui un cor econòmic a la comarca, perquè és el que hem fet, eh? Hem ofert el castell a tots els empresaris i les empresàries perquè puguin fer trobades, perquè puguin fer reunions, puguin fer sopars al castell de Santa Pau i torni a tenir vides, que nosaltres fins i tot oferirem el castell perquè s'hi facin casaments.
L'alcaldessa de Santa Pau considera que s'han d'obviar les polèmiques i les batalles polítiques si es parla d'un projecte tan important pel poble i amb el procés que ha tingut al llarg de molts mesos.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
L'estudi Vivint entre volcans analitza el nivell de coneixements de vulcanologia de la població garrotxina. Els resultats de la recerca es podran veure a través d'una exposició itinerant, un documental i un llibre digital d'accés gratuït. L'objectiu del treball és apropar la ciència del vulcanisme a tothom. Ens en dona tots els detalls l'Òscar Grevalosa.
Què significa viure en una zona volcànica? El camp volcànic de la Garrotxa està actiu? Com ens podem preparar davant d'una possible erupció? Aquestes són unes de les moltes preguntes que l'estudi Vivint entre volcans vol respondre. Encapçalat pels Geociències Barcelona, el projecte s'ha desenvolupat al llarg d'un any amb diversos objectius, com esbrinar el nivell de coneixements de vulcanologia de la població de la Garrotxa o quin paper juguen els volcans en la seva identitat. La coordinadora del projecte, Adelina Geyer, ens en dona més detalls.
Tot això, el que volem veure és com es tradueix en la percepció del risc volcànic. Si el coneixement científic que tenen, la seva vinculació al paisatge es tradueix a una millor o pitjor percepció del risc i si es senten o no preparats davant d'una possible crisi volcànica en el futur.
Aquest projecte principalment estudia la població de la Garrotxa i, per tant, s'ha dut a terme mitjançant enquestes i entrevistes. Els resultats de la recerca es publicaran de tres formes: una exposició itinerant, un documental i un llibre digital. Segons explica el director de l'Espai Cràter, Xavi Cullell, s'ha escollit aquest mètode per tal de tenir l'abast més gran possible, ja que, segons considera, aquest projecte vincula la societat.
Aquesta recerca vincula la societat i aquí és on també Espai Cràter té la facilitat també per poder agafar aquestes persones, poder facilitar que vingui un investigador a fer les preguntes i que no hagi de gastar temps en altres tasques que potser no li portarien tant de valor a ell, però que nosaltres les podem fer molt bé, que és trucar a persones perquè vinguin els col·lectius determinats, facilitar aquest contacte i relació amb les escoles, poder fer difusió i divulgació de tot això.
El projecte s'ha dut a terme en col·laboració amb la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, el CSIC, l'Universitat de Barcelona i Espai Cràter. Properament s'estrenarà el documental i es presentaran els resultats definitius de les enquestes.
Abans dels esports, anem cap a Argelaguer, on s'ha instal·lat un biblioniu al parc infantil per fomentar la lectura. Es busca, així d'aquesta manera, incentivar la lectura entre els més petits, però també pretén aprofitar llibres que la mateixa biblioteca no pot acollir.
Sovint resulta difícil que els més menuts s'interessin per la lectura, i és per això que Argelaguer s'ha creat un biblioniu. Segons explica l'alcalde del poble, Guillem Ballaz, aquesta iniciativa sorgeix tant del desig de fomentar la cultura com de donar una segona vida als llibres.
Hi ha gent que que passat una certa etapa han anat adquirint tot de llibres que després, per temes d'espai, doncs ja no els volen, no saben què fer-ne, i llavors els volen portar a la biblioteca. La biblioteca, no, la sala de lectura, no admetem llibres perquè també ens passa una mica el mateix problema, però hi ha llibres d'aquests que realment estan molt bé. Tenir aquest espai on pugui haver-hi llibres de qualitat però d'accés lliure.
Tot i que el Biblioniu és d'accés lliure a tothom, està enfocat als nens i és per això que s'ha instal·lat el parc infantil. Fins i tot s'ha posat enllumenat en la zona perquè es pugui aprofitar més temps en els mesos d'hivern i tardor.
Gaudeix de sopars a la fresca a la terrassa de Vic Grec Solfa. Pots escollir entre una àmplia varietat de propostes. Tapes, torrades, hamburgueses, plats de pasta, amanides, carns de proximitat a la brasa i els dijous, peix i marisc per sopar. Tenim obert migdies i vespres. Informació i reserves al 972 26 83 37. Aquest estiu, fes crec i gaudeix de la terrassa de Vic Grec Solfa. Vine a fer un Vic Grec.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la Unió Esportiva Olot segueix treballant als despatxos i ha fitxat a dos jugadors. Primer parlem del que es va presentar ahir, el lateral dret Víctor Maffeo. El de Sant Joan Despí ha jugat més de 30 partits com a titular entre segona i tercera federació. El lateral de 24 anys, procedent del Coria, es defineix com un jugador molt elèctric i ambiciós. Va parlar amb ell ahir a l'estadi municipal el nostre company, Oriol Puigvert.
L'Olot segueix realitzant moviments per la pròxima temporada segona federació. Després de conèixer el calendari, l'Olot ha tancat la seva cinquena incorporació. I és que la posició de lateral és una posició complicada d'incorporar. Després de la baixa de Iaia Sidibe al carril dret, l'Olot necessitava un altre jugador en aquesta posició. L'ha escollit per ocupar lateral dret és Víctor Maffeo, germà del jugador del Mallorca a primera divisió, Pablo Maffeo. El nou jugador de l'Olot procedeix del Club Deportivo Coria, segona federació, on ha jugat un total de 17 partits com a titular i on ha aconseguit marcar 4 gols. Aquest dimarts s'ha dut a terme la presentació de Víctor Maffeo com a nou jugador de la Unió Esportiva Olot. El director esportiu Lluís Miquel explica les característiques de Maffeo com a jugador.
Jugador de molt recorregut, que tant pot fer de lateral com tot el carril de la banda dreta. Un físic espectacular, molt, molt agressiu, disciplinat, i sobretot que porta una motivació a sobre i unes ganes de créixer brutals.
Maffeo ha jugat amb equips com l'Hércules B, Wigan Athletic, Antequera, Girona B, Coria i Atlètic Escaldes durant dues temporades, amb més de 30 partits com a titular. Entre segona i tercera federació, el jugador de 24 anys s'incorporarà ja aquest dilluns al primer entrenament de l'Olot. Maffeo explica que té moltes ganes de jugar amb el club i de debutar a l'estadi municipal.
La meva experiència que he tingut a altres lligues, com a primer ref o a l'estranger, i jo crec que això em pot fer sumar a l'equip.
La incorporació del jove jugador de Sant Joan Despí és la cinquena de l'Olot per la pròxima temporada. De moment, els fitxatges pel primer equip són Ivan Brenyer, Martí Soler, Albert López i Pau López, jugadors molt diferents per posicions i també per característiques. Miquel explica que encara han d'arribar noves incorporacions en les pròximes setmanes. L'Olot començarà aquest dilluns la pretemporada i ja té l'ull posat en el primer partit contra el Girona de primera divisió el pròxim dissabte, dia 19 de juliol, a l'estadi municipal.
Doncs com ara escoltàvem, des de la Secretaria Tècnica, i es deia a l'estadi municipal, a la presentació de Maffeo, que encara faltaven incorporacions que arribessin a la plantilla, i una d'elles ha arribat fa poques hores, ho ha anunciat així al club, com és Àlex Gompi, que ja és nou jugador de la Unió Esportiva Olot. El jove del Masnou, de 25 anys, arriba procedent de l'OCAM Múrcia, on ja ha jugat l'última mitja temporada. També ha jugat en clubs com el futbol base de l'Espanyol, la Unió Esportiva Cornellà, el filial del Girona o el Vilassar de Mar. Acumula experiència a la primera federació, on hi va jugar 60 partits. Germà de l'exjugador de l'Olot, Òscar Gompi, el masnoví de 25 anys, com dèiem, és un jugador de perfil més ofensiu que normalment ocupa la posició d'extrem. És la sisena incorporació de la Unió Esportiva Olot per a la propera temporada. I el club també ha informat en les darreres hores un nou partit de pretemporada. Serà el dimarts 29 de juliol, a Mora encara per confirmar, davant del filial del Barça, i es jugarà a porta tancada a la finca de les Brides, a la Vall d'en Bas. I per tancar la carpeta esportiva, parlem del relleu a la presidència del bàsquet Olot, perquè Miquel Palma deixa el càrrec i ara l'ocuparà Berner Esteller. Pel que fa a Palma, que va agafar la presidència en plena pandèmia del 2020, deixa enrere una etapa de creixement i consolidació del club bàsquet Olot. El nou president, Berner Esteller, afronta el repte amb il·lusió i amb una junta renovada, informa Abril Coma.
El club bàsquet Olot canvia la seva presidència, amb Berner Esteller al capdavant. L'expresident Miquel Palma va entrar a la junta directiva del Club Bàsquet Olot el 2014 i en va assumir la presidència 6 anys després, en un moment crític per la pandèmia.
Necessitàvem que algú fos president i vaig fer un pas endavant per això, per la dificultat que representava salvar la pandèmia, que teníem problemes per poder fer entrenaments, per poder fer partits, per poder fer partits en públic, i jo crec que això ho vam solventar-ho amb l'esforç de molta gent.
Explica Palma que marxa satisfet per la feina feta i per la solidesa actual d'un club que ha esdevingut una entitat gran i amb molta rellevància al territori. El motiu del seu pas al costat és la manca de temps per compatibilitzar la presidència amb la vida personal i professional.
El temps que hi podia dedicar jo no es corresponia amb la grandesa de lo que és el club.
Tot i deixar la junta, Palma no s'allunya del club, ja que continuarà vinculat com a entrenador. També destaca la tasca formativa com un dels eixos fonamentals del projecte.
Sí, costa trobar entrenadors i entrenadores també, perquè volem donar també un bon nivell, tant de formació com tècnic i de formació personal de la gent. També una mica de formació d'entrenadors que han sortit del club, que han set jugadors i ara són entrenadors, això ens il·lusiona molt.
Actualment, el Club Bàsquet Olot compta amb 23 equips federats, inclòs a l'escoleta, i també amb equips de veterans. L'objectiu és continuar creixent i assolir les diferents categories possibles, però sobretot que aquest progrés sigui un reflex de la feina ben feta.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada ens endinsem a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, que ha rebut oficialment tota l'obra d'Enric Roca Sadurní. Compta amb 33.000 peces i des de l'arxiu ja avancen que el procés de digitalització i catalogació serà llarg i laboriós.
El passat 3 de juliol es va firmar la sessió de l'obra d'Enric Roca Sadurní a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Aquesta sessió es va començar a preparar als inicis de 2022 i no va ser fins al 2024 que l'obra va ingressar a l'arxiu. I és que aquesta consta d'unes 33.000 peces fotogràfiques, de les quals 18.000 són imatges químiques. Sadurní era conegut com a fotògraf, però al llarg de la seva carrera va practicar múltiples disciplines artístiques com l'escultura i la pintura. Segons explica la directora de l'Arxiu Comarcal, Anna Bonfill, aquest fet proposa un repte a l'hora d'emmagatzemar la seva obra a l'arxiu.
Per nosaltres és un repte, tant per la quantitat com per la diversitat de les imatges que hi ha, com per potser els problemes que ens portarà de saber-ho gestionar, però en tot cas per nosaltres és un tema que ens sembla molt interessant.
Malgrat va ser un artista molt prolífic, Sadurní mai va ser molt conegut. Això es deu a múltiples factors, principalment que mai es va preocupar per donar-se a conèixer, però segons explica el seu cunyat, Francesc Fàbrega, això també es deu en part a la seva personalitat i forma de treballar.
Li agradava barrejar disciplines, tècniques, l'investigació. Era per nosaltres un artista de peus a cap. Llavors, esclar, què passava? Que moltes vegades els mitjans el satisfeien més que no pas la fi en si mateix. Vale? Per tant, tens obres inacabades d'ell, però ell era així. Tampoc es va donar a conèixer massa, ell el seduïa aquest món de la investigació.
Pel moment, des de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa començaran a digitalitzar i catalogar tots els materials que han rebut. Segons expliquen, aquest serà un procés llarg i laboriós que podria durar anys.
Amb l'obra d'Enric Roca Sadurní, com ara hem escoltat, àmplia obra que ja recau dins a les oficines de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 9 de juliol del 2025. Com sempre, més informació a partir de les 3. I ja ho saben, tots els detalls a través de Garrotxa Digital i a les xarxes socials. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.